Continuamos en COPE Intercomarcas en el 93.7 FM. En Ontinyent ha arrancado la programación alrededor del 8M y una de las charlas que van a impartir este martes es la de Tere Moyá. Precisamente hoy hablamos con ella para que nos dé todos los detalles. Hola Tere, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día Marta, muy bien, sí, muy bien, gracias.
Bé, com deia, arranca un dinyent la programació al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i ahí estàs tu, en una xerrada sobre feminisme, Tere.
Sí, sobre les aportacions que el feminisme ha fet a la democràcia tal com la coneguem avui dia, no? Uh-huh. I al procés democràtic, i als avanços democràtics, i fins i tot a la qualitat democràtica també.
Clar que sí. Tere, quins són els aspectes més destacats que abordaràs al llarg de la xerrada?
A veure, hi ha una part que és molt més teòrica, fent evident tots aquests avanços que s'han aconseguit gràcies al feminisme, començant pues, bueno, pues, per definir algo tan simple com lo que és el propi terme feminisme. Després hi ha una taula on s'exposen totes les constitucions que hem tingut a l'estat espanyol i que va ser una sorpresa trobar-la, perquè en l'ideari de tot el món estan la del 12, la del 812, està la del 31, està la del 78, però resulta que n'hi ha moltíssimes més, no? Aleshores va ser una troballa molt, molt interessant. I, bueno, a nivell il·lustratiu, això diguem-ne que és una mica més a nivell il·lustratiu, i després ja passarem als aspectes teòrics d'aixes aportacions que ha fet el feminisme, primer en l'etapa de la Segona República, després passem a la transició i amb dades més concretes tant de l'estat espanyol com algunes dades molt concretes també de lo que és la població d'Ontinyent. O sigui que combina els dos aspectes, un més teòric i un altre més d'efectes, diguem-ne, pràctics de demostració de com s'ha anat avançant en aquest terme per acabar parlant, com no podria ser d'una altra manera, del tema de les violències sexistes i masclistes per a poder diferenciar el que és violència masclista del que no ho és.
I important abordar aquest aspecte i més amb el final d'any que tinguérem 2022 i l'inici que tinguérem en este 2023 perquè fa a la violència masclista.
Sí, és importantíssim que la ciutadania, que la gent i sobretot que des de les escoles s'incidisca en demostrar que totes les violències tenen un component masclista, totes les violències que s'exerceixen sobre les xiquetes i sobre les dones tenen un component masclista, però que cal, segons l'actual legislació, la de la llei orgànica de protecció integral contra les violències masclistes, fa una clara distinció entre el que és la violència de gènere i el que no ho és. Aleshores, també cal distingir amb una base jurídica el que és del que no és, no? Però el terme violència de gènere està més, diguem-ne, que més circumscrit a les relacions de parella o exparella, mentre que les violències masclistes van molt més enllà del que són i seus vincles afectius, no? Van molt més enllà perquè van des de lo que són els micromasclismes a qualsevol agressió que puga patir una dona pel simple fet de ser dona, no?
I destacar també que dins d'esta xerrada, com has comentat, hi ha un apartat centrat en la pròpia ciutat d'Ontinyent.
Sí, faig un recorregut per una banda a nivell institucional de com estava, de quina va ser per exemple la composició de la primera corporació democràtica i com està actualment, i després en altres exemples com per exemple com estaven el tema en les festes de moros i cristians a Ontinyent també, amb el recent publicació del documental de les Valquíries i com està la situació a data d'aquest mateix mes que m'han passat des de la pròpia societat de festes, i com hi ha evolució en menys de 30 anys ha sigut brutal, no? Ha sigut brutal. Aleshores m'han aparegut dos exemples molt, diguem-ne, que molt més locals. També apareix una taula en el resultat de les Corts Valencianes des del 83 a les últimes eleccions, i es pot comprovar com en les Corts Valencianes en aquests moments hi ha més del 50% de les diputades que són dones. És algo molt curiós veure aquesta evolució. Aleshores, claro, en aquests exemples es fa palès que la lluita del moviment feminista ha estat ahí tot el temps demanant, exigint aquesta igualtat quan a no paritat, perquè recordem que una democràcia que no siga paritària no és una democràcia real, perquè oblida la meitat, algo més de la meitat de les dones.
Mm-hmm. A la xerrada, Tere, abordaràs tots els avanços que s'han dut a terme gràcies al feminista, però encara queda un llarg recorregut.
I tant, que queda recorregut, queda moltíssim recorregut. Tenim ahí les bretxes salarials, les bretxes digitals, les bretxes econòmiques, les bretxes laborals. Tenim ahí un camí inabastable encara, per no parlar de lo que són l'abolició de lo que són les explotacions reproductives amb els ventres de lloguer, com és l'abolició de la prostitució, com és l'abolició de la pornografia, etcètera, etcètera, que és l'encaix bàsic de l'agenda feminista, no? Tenim ahí un quefer molt llarg i molt, hem de ser molt tenaços per acabar en totes aquestes desigualtats que encara patim pel simple fet d'haver nascut dones, no?
Mm-hmm. Tere, a Ontinyent s'ha organitzat una àmplia programació i són moltes les activitats i les iniciatives que duen en matèria d'igualtat, com per exemple l'escola feminista que organitzen any rere any.
Sí, la veritat és que amb una regidora com Natàlia Anguís, molt preocupada per el tema de la igualtat, és important que aquesta escola feminista faci pedagogia any rere any sobre el que és no sols l'agenda feminista, sinó també sobre el que encara, com tu molt bé deies fa un moment, el que encara queda per fer des de diversos àmbits, no? des de mitjans de comunicació, que és la part que el puga tocar a tu, hasta, pues, no sé, àmbits laborals, que també hi ha una xerrada sobre el tema de les bretxes salarials, com que, no sé, pues, diferents àmbits, passant per les violències masclistes, com he dit abans també. És molt important que aquesta escola feminista es mantinga, que es porten persones expertes en les diferents matèries que es toquen cada any per a continuar fent sensibilització, per demostrar a la ciutadania que quan el feminisme diu que queda molt per fer, no és ninguna fantasia, és una realitat, i que aquesta igualtat real entre homes i dones encara continua sent una utopia molt ben disfressada en molts mantells d'igualtat artificial, però que quan rasquem una miqueta veiem que no és real.
Mm-hmm. I Tere, suposo que a banda satisfacció, no?, per poder dur a terme esta xerrada en casa pròpia.
Molta. Me fa molta il·lusió, sí, és una cosa que me fa especialment il·lusió poder estar a Ontinyent, que al fi i al cap és ma casa, i de la mà d'una dona com Natàlia i d'una corporació encapçalada per Jorge Rodríguez, que estan realment preocupats per avançar en matèries d'igualtat, no? I jo me sent molt orgullosa de lo que s'està fent, i molt orgullosa, òbviament, per poder participar i aportar el meu granet de sorra en aquesta campanya o en aquest treball que vol divulgar la desigualtat que encara patim en molts àmbits, no?
Mm-hmm. I, Tere, a voltes quan hem parlat has estat duent a terme activitats amb centres educatius. En quins projectes estàs ara?
Pues ara comencem el dia 27. El dia 27 de març comencem un altre curs al CEFIRE sobre micromasclismes i macromasclismes per a formar al personal docent i que puga dur a les aules la diferència que existeix entre aquestes xicotetes violències domèstiques que poden passar com a que no tenen cap importància, sobretot en edats molt, molt primerenques, però que poden acabar desenvolupant-se com a conductes masclistes en tota regla, no? Aleshores, és molt important que aquesta formació permanent que fa el professorat incloga accions formatives que porten cap a una coeducació real en les aules i que acaben en les discriminacions que encara pateixen en molts moments les xiquetes per ser xiquetes, i que aprenguen des de ben menuts i ben menudes a distingir el que és el masclisme en actes tan simbòlics com el coloret de la roba que es posen, no? Pues que aprenguen a dir jo no vull un blau o vull un rosa per ser xiquet o xiqueta, no? Que puguen triar el color de la roba en què es senten més a gust, etcètera, no? I que puguen plantar cara fins i tot als papàs i a les mamàs dient, ei, que això no m'agrada perquè això és tal, vull dir, que és important incidir tant en el personal docent i que a la seva vegada incidisca en les aules de tots els nivells, perquè recordem que estem parlant de formació no universitària, que inclou des de infantil hasta la ESO.
És que és importantíssim
conscienciar,
com has dit, des de les aules.
Sí, és importantíssim, i ja de sempre sabem que les verdaderes revolucions comencen en les aules. Sí. Dóna-li a un xiquet un llapis que podrà canviar el món, no li donis una pistola, no?
Efectivament.
Ara la revolució avança en un llapis que en una pistola.
Tere, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Que estic encantada de parlar amb tu, a convidar a la ciutadania que acudisca als actes de seus pobles al voltant del 8 de març. Recordar que el 8 de març no és una festa, això vull deixar-ho molt clar, el 8 de març no és cap festa, és un dia de reivindicació, i malgrat que les diferents manifestacions puguen haver batucades, dolçaines, timbals i tal, no és una festa, és un dia de reivindicació, per a recordar a tothom que les desigualtats entre homes i dones continuen presents en la nostra societat i que totes, i sobretot tots, s'han d'implicar per a que això desaparega. En definitiva, amb acabar en el patriarcat, que és la base de l'opressió que patim dones i xiquetes en tots els àmbits de la nostra vida, malgrat que ens vulguin fer veure una altra cosa.
Així, Esther, un plaer, com sempre, parlar este ratet amb tu. Fins la pròxima.
Fins la pròxima, i gràcies per cridar-me, Marta.
Adéu.
Adéu, adéu.
Mediodía.
COPE Intercomarcas.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Intercomarcas.
Estar informado.